Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Duran.
Transports Urbans de Sabadell reforçarà algunes de les seves línies d'autobús en hores punta per prevenir contagis de coronavirus en el seu servei. Des de la direcció de l'empresa asseguren que el reforç arriba en resposta a les inquietuds dels usuaris en el context actual i recorden que el nombre de passatgers dels autobusos ha disminuït dràsticament arran de la pandèmia. Descarten, però, l'aplicació d'altres tipus de mesures, com ara la col·locació de mampares o la inhabilitació de seients que aplicaven durant la primera onada de la pandèmia. Durant aquests dos darrers dies hem comptabilitzat 40 nous positius per prova PCR al Parc Taulí. Són unes xifres lleugerament superiors a l'anterior recompte de la setmana passada. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Les hospitalitzacions també pugen fins a 28 pacients més que la setmana passada i ja en són 89, 17 dels quals en una UCI o a la unitat de semicrítics. Pel que fa a les xifres actualitzades de la pandèmia a Sabadell, el risc de rebrot s'ha disparat fins als 555,84 punts, xifres que s'acosten a les dades de la primera onada del mes de març. Només per visualitzar l'escalada, fa dues setmanes aquest índex era de 280.
I en esports, el Sabadell Alcorcón d'aquesta nit ha quedat definitivament suspès.
Els PCR de la Lliga han detectat 9 casos nous de coronavirus en el conjunt madrileny. El comitè de competició de la federació ha ratificat aquest ajornament i ara s'haurà de fixar una nova data.
Són algunes de les notícies que repassarem en els pròxims minuts amb la companyia del Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. 21 graus ara mateix al centre de Sabadell, un cel, bé, bastant serè, amb algun núvol que ens creua parcialment ennuvolat, que diríem volem conèixer la previsió per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Molt bona tarda. Després d'un matí amb nuvolositat abundant i alguna tímida precipitació, a hores d'ara s'han obert moltes clarianes en general, tret de punts de la costa on es mantenen aquests intervals de núvols. Tot i això, al final del dia tornarà a augmentar la nuvolositat i, de fet, durant tota la jornada de demà es preveu un dia cobert amb algunes precipitacions més probables a la meitat oest, sobretot fins a la tarda. A partir d'aleshores podrien estendre's a altres zones del territori. Les més continuades i més importants es preveuen al vessant sud del Pirineu Occidental. Pel que fa a la temperatura, avui la màxima pujarà lleugerament amb valors que superaran els 20 graus a molts punts del territori, fins i tot arribant als 25 a les Terres de l'Ebre. Demà la mínima pujarà, la màxima baixarà. I pel que fa a la situació marítima alterada avui a tot el litoral, sobretot a la meitat nord, amb notable mar de fons de component sud i est i ratxes molt fortes de vent al vessant nord del Pirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara que hem mirat el cel, mirem cap a la terra. No hi ha problemes d'entrada i sortida a Sabadell destacables. Si ampliem una mica més la mirada, sí que veiem que Barberà del Vallès a la P7 en sentit sud, anant cap a Tarragona, hi ha 1,5 km de circulació intensa. O, per exemple, el nus de la Trinitat a Barcelona, sortint cap a nord, venint cap a la ciutat, a la B20 sí que trobem 1,5 km de circulació amb retencions. Més o menys el mateix, 2 km en enllaç de la C58 anant cap a nord, a Cerdanyola del Vallès, o cap a sud, també a Barberà, igualment circulació amb retencions. Si heu de pujar cap a Manresa, a l'alçada de Terrassa, en el sentit nord, trobareu també 2 km de circulació intensa. Transports Urbans de Sabadell reforçarà algunes de les seves línies d'autobús en hores punta per prevenir contagis de coronavirus en el seu servei. Des de la TUS han confirmat el reforç de les línies 4 i 44 aquesta mateixa setmana. una mesura que s'aplicarà també a partir de la setmana que ve a les línies 1, 2 i 3 i més endavant a les 5 i les 55.
El gerent de la TUS, Xavier Canyades, assegura que el reforç arriba en resposta a les inquietuds dels usuaris en el context actual. Una major freqüència d'autobusos permetrà que vagi més buits i que els viatgers se sentin més segurs. No obstant això, Canyades recorda que el nombre de passatgers dels autobusos ha disminuït dràsticament arran de la pandèmia.
Tenim una ocupació d'usuaris del 65% respecte a la prèvia a la pandèmia. Llavors, penseu que en un dia normal de fa un any estaríem portant 55.000 usuaris i actualment estem entre 35.000 i 36.000 usuaris. De fet, en les últimes dues setmanes, des que va començar aquest rebrot, hem baixat de 39.000, 40.000 usuaris a aquests 35, 36.000 usuaris.
Canyades descarta l'aplicació d'altres tipus de mesures com la col·locació de mampares o la inhabilitació de seients que aplicaven durant la primera onada de la pandèmia. L'anunci arriba després que Sabadell en Comú reclamés un reforç de les línies d'autobús per garantir la distància de seguretat entre passatgers. Des de la formació també reclamen la instal·lació de dispensadors de gel hidroalcohòlic als autobusos perquè els usuaris en puguin fer ús a l'entrar i sortir dels vehicles. Un extrem que Canyades ja ha descartat per qüestions de seguretat i és que el líquid, si caigués a terra, podria provocar caigudes i relliscades entre els viatgers.
D'altra banda, la policia municipal està preparada per fer front a un possible toc de queda, també anomenat cobrefoc o seny del lladre, i altres mesures restrictives imposades per la Generalitat per reduir els contagis de coronavirus. De fet, el cos ja va transformar els seus equips amb l'inici de l'estat d'alarma per poder atendre totes les necessitats que poguessin sorgir.
Segons ha apuntat el Cafè de la Ràdio, el tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, el cos està especialment atent per garantir el compliment del tancament de bars i restaurants, però preocupa especialment el consum d'alcohol al carrer, un fenomen que ha anat a la baixa en els últims dies, però encara causa problemes als veïns.
El que més ens preocupa són aquests punts, i on més actuem són aquests punts on tenim residència. Per part de la policia no és el mateix, o per part de la directriu que marco jo dintre de la policia, no és el mateix tenir joves o grups de joves al costat de les vivendes de ciutadans on estan molestant moltíssim, no té res a veure com si estan dintre d'una zona perimetral de Sabadell que hi són allà però no tenen la mateixa repercussió de cara al descans del veí.
Des de l'inici de l'estat d'alarma, la policia municipal ha interposat més de 3.000 sancions relacionades amb incompliments, com no portar la mascareta o consumir alcohol a la via pública. En aquest context, Rodríguez reconeix que és més necessari que mai completar el procés d'incorporació de 275 agents al cos de seguretat municipal. Malgrat les dificultats administratives sorgides de la mateixa pandèmia, el tinent d'alcaldessa assegura que la voluntat de seguir endavant amb aquest procés és ferma.
I l'Ajuntament reduirà la velocitat màxima a l'eix central a 30 km/h i a 20 en la zona centre. En total, el govern local planteja pacificar una zona de 9 quilòmetres de nord a sud de la ciutat, una mesura que les associacions ciclistes posen a favor. Des de la Bicicleta Club de Catalunya creuen que és insuficient i critiquen generalment els conductors que no compleixen la normativa en els carrers que ja són límit 30. Dani Maranova és la vocal de l'entitat.
Sí, pintar bicicletes en terra és una mesura insuficient i sabem que no serveix perquè ja tenim carrers 30 que tenen la bicicleta pintada en terra i el que ens trobem, el que jo em trobo com a ciclista és cotxes que realment van per un carrer 30 però esperen anar a 40 i a 50 i quan es troben una bicicleta doncs es comencen a pitar, assetjament verbal, et trobes una mica de tot.
Per això, Marinova, vocal de l'entitat, proposa que s'aposti per més transport públic, limitar l'espai als cotxes i fer carrils bicicletes segregats, tant de la calçada com de la vorera. La intervenció, que ja s'ha començat a fer, té un pressupost de 60.000 euros i estava inclosa dins de les mesures del Pla Covid, aprovat pel ple del mes de juliol.
I les dades de contagis de la Covid segueixen creixent. Des de dilluns s'han comptabilitzat 40 nous positius per prova PCR a l'Hospital de Sabadell. Les hospitalitzacions també pugen, amb 28 pacients més que la setmana passada, i ja en sumen 89, 17 de les quals en una UCI o la unitat de semicrítics. Cal lamentar també dues morts.
Pel que fa a les xifres actualitzades de la pandèmia a Sabadell, el risc de rebrot s'ha disparat fins als 555,84 punts, números que s'acosten a les dades de la primera onada del mes de març. Només per visualitzar l'escalada, fa dues setmanes aquest índex era de 280. Unes dades que també fan que la velocitat de reproducció de la malaltia ja s'enfili cap a l'1,44, quan la setmana passada era de l'1,37. La taxa de confirmats per PCR de l'última setmana és del 9,46% del total de les proves que s'estan fent, amb índex de positius que ja és de 229,50 per cada 100.000 habitants.
A Catalunya, el risc de rebrot també segueix a l'alça, 75 punts en les últimes 24 hores, assolint els 500.
Aquest índex s'ha situat als 541 després de l'ascens continuat de les últimes setmanes. Alhora, també ha augmentat la velocitat de contagi. El Departament de Salut ha confirmat més de 4.000 nous casos de positius per coronavirus i 31 noves morts per la pandèmia.
I si mirem com està afectant això en l'àmbit concret de l'educació a casa nostra, veiem que hi ha 46 grups escolars confinats a Sabadell per un positiu de Covid-19. Són les últimes dades facilitades pel Departament d'Educació, que situen la xifra total de persones aïllades per la pandèmia, ja siguin alumnes o professors, en les 1.213. Els dos centres amb una major incidència són l'Institut Agustí Serra i Fontanet, a Torreguitard, amb 5 grups aïllats i 114 persones confinades. I el Sant Nicolau al centre, amb dues classes confinades, 137 persones aïllament i un cas positiu en els darrers 10 dies. Segons l'actualització diària de la Conselleria, en l'última setmana i mitja s'han detectat un total de 68 positius en escoles i instituts de Sabadell. Al Vallès Occidental, aquest dimecres es registren un total de 233 classes confinades per 53 positius entre professors i 646 més entre estudiants. I us expliquem ara, a nivell energètic, que coincidim precisament amb el Dia Mundial de l'Estalvi Energètic, han sorgit dues iniciatives vallesanes que van en aquesta direcció. L'Hospital de Sabadell aconsegueix reduir les emissions de CO2 després de substituir el gasoil per gas natural a tres calderes. Després d'un any en funcionament, han aconseguit reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle a més de 560.000 quilograms anualment, és a dir, les emissions que produeixen 225 cotxes de gasoil al llarg de l'any.
Els responsables del projecte Calderes defensen que amb el nou sistema els permet controlar millor la demanda i consumir menys energia. Gabriel Ochoa, cap de Medi Ambient i Assessoria Tècnica, detalla que ara l'Hospital Taulí ha de gastar molt menys combustible per obtenir energia d'aigua calenta i calefacció.
Comprem ara gas a mitja pressió versus el gasoil que cremaven i és un 20-30% més barat el quilowatt-hora. Parlant d'energia, o sigui, per aconseguir un quilowatt-hora ens estalviem un 20-30% més. Les calderes que tenien abans de gasoil estaven en unes circumstàncies i d'instal·lacions no precàries, però ens condicionaven molt les sales de màquines i les van desplaçar amb una teulada, amb una instal·lació complexa, però van aconseguir mantenir l'activitat de l'hospital.
Les tres noves calderes donen servei a l'edifici Taulí i al Taulí Nou i es van instal·lar l'any passat amb una inversió inicial de 500.000 euros.
I des del Consell Comarcal s'impulsa la campanya Endolla't a l'energia eficient, amb el que assessoren comerços i particulars a sumar-se a formes més eficients d'energia.
L'ENS supramunicipal ofereix tallers en línia per optimitzar el consum i les tarifes amb les companyies subministradores, així com la implementació de mesures per l'eficiència. Fins a 120 persones han participat d'aquests seminaris que es poden veure a la plataforma YouTube. Paral·lelament, el Consell també impulsa tallers d'atenció individual a 12 municipis de menys de 30.000 habitants. Fins a 68 persones han rebut aquesta atenció fins ara.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La Fira Ocupació Sabadell se celebrarà en format telemàtic i oferirà 120 llocs de feina d'incorporació immediata. L'Ajuntament de la ciutat ha decidit mantenir l'esdeveniment i assegura que es podran fer unes 540 entrevistes de feina a distància entre el 2 i el 5 de novembre. També s'han programat unes 14 activitats complementàries, com ara ponències i tallers per candidats i empresaris.
Tots ells s'hauran d'inscriure a través d'internet per participar en les activitats o les persones que busquen feina per participar dels processos de selecció. Hi ha vacants d'àmbits com l'administració, el comerç, l'atenció domiciliària, infermeria i neteja hospitalària, la indústria farmacèutica, l'automoció o la climatització. La cap d'Orientació Professional i Intermediació Laboral de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Anna Monterde, explica com funcionaran les entrevistes.
El dia 4 es faran entrevistes individuals. Es poden arribar a fer 250 o així entrevistes individuals de 10 minuts cadascuna. I el dia 5 es fan entrevistes grupals. Hi ha algunes empreses que han preferit fer el procés de selecció mitjançant dinàmiques de grup, amb grups de 10 persones, doncs una hora per fer les entrevistes.
D'altra banda, la fira també inclou un programa d'activitats amb 14 conferències i tallers per formar treballadors i empresaris amb capacitat per a 2.000 inscripcions. Un dels punts forts d'aquesta edició és reforçar el sector tèxtil local i la inclusió de la tercera edició de la Translaboral, una jornada per acabar amb la discriminació laboral que pateixen les persones trans. La web de l'esdeveniment és firaocupaciosabadell.sabadelltreball.cat.
Una fira que també convidarà les persones a conèixer l'autoocupació com a alternativa laboral. I això és el que volen fer fins a una dotzena de persones que han mostrat el seu interès en obrir un comerç al mercat de Campoamor. Ara bé, denuncien que l'Ajuntament va molt lent en la tramitació de les concessions i demanen una mica més de celeritat.
Segons fonts municipals, l'executiu està interessat en revitalitzar l'espai i aquesta setmana la regidora de Comerç, Sònia Sada, i la regidora del districte, Mar Molina, s'han reunit amb tres de les persones interessades en obrir una parada i aquest divendres ho faran amb tres més. Una inèrcia que agrada als futurs paradistes, però que volen que es concreti en l'entrega de les llicències. L'objectiu dels emprenedors és poder participar de la campanya de Nadal. Ho ha explicat el seu representant, Raúl Sánchez, en una entrevista al Café de la Ràdio.
Lo que pretendemos es que las paradas abran, sobre todo, antes de Navidad, para aprovechar el tirón navideño. Porque, bueno, ya que entran, ¿no?, que entren con un poquito más de alegría y que la gente también se ilusione un poco y ya está.
Un altre dels fronts oberts dels paradistes és aconseguir que l'Ajuntament renunciï a un espai d'ús municipal, que actualment es fa servir de magatzem, perquè s'hi pugui instal·lar un supermercat. Des del consistori asseguren que hi col·laboraran.
I l'Associació de Veïns d'Espronceda considera més necessari actuar en l'entorn del mercat de Campoamor que en l'equipament. Des de l'entitat, consideren que la viabilitat de les instal·lacions tal com eren històricament no és possible i assenyalen que sou prou grans per acollir parades i alhora incorporar les propostes de l'equip de govern.
El president de l'entitat, Andrés Avellaneda, alerta que l'entorn del mercat de Campoamor està degradat i la seva imatge perjudica tot el sector sud de la ciutat. És per això que en declaracions al Matí ha fet sentir les següents reivindicacions.
Me interesaba mucho más el entorno que hay del mercado, que está completamente degradado, mientras que el mercado como tal, hay una propuesta de todas las entidades de que quien quiera una parada o que quiera hacer algo en el mercado, que siga. Y nuestra reivindicación es, dentro del mercado, del espacio, que se haga un espacio multicultural, que existan viviendas para jóvenes, que también es la petición, y todo el entorno que hay del mercado, que es donde se ubica el mercadillo de los jóvenes aquí de la zona sur. Dentro había un campo de fútbol que está ahí abandonado desde hace mucho tiempo y ahí se exigió y parece ser que va hacia adelante una zona verde para todo el sector.
D'altra banda, els veïns d'Espronceda han carregat contra els governs anteriors, tant locals com catalans, per no haver impulsat la construcció de la residència del sud. Avellaneda lamenta que després de dues dècades de demandes veïnals, l'equipament no està plasmat ni sobre el paper. Durant el govern quadripartit, l'executiu local i la Generalitat van signar un preacord perquè l'Ajuntament es fes càrrec de l'impuls d'aquest projecte, un preacord que el govern de Marta Ferrés ha tirat enrere perquè reitera que la competència d'aquest servei és del govern català.
Repassem altres qüestions de la ciutat i la comarca de manera més breu. S'està presentant el llibre Catalunya Any Zero, crònica visual de la desfeta al Museu d'Història de Sabadell.
L'obra va néixer dels materials recollits en recerques diverses dels seus autors. Els autors d'aquesta obra són els historiadors David Gessalí i David Íñiguez. Aquest darrer explica al programa El Cafè que la destrucció no només la causen les bombes.
El que les bombes no aconsegueixen a vegades destruir, doncs sí que ho aconsegueix un determinat urbanisme i després hi ha una estètica de la construcció de postguerra, etcètera, etcètera, hi ha una especulació, ja s'utilitza doncs, el territori per generar riquesa. Els propietaris també són diferents del que hi havia durant la República, etcètera, etcètera. Hi ha aquesta continuïtat.
De Sabadell hi veureu soldats alemanys i paisatges i també hi trobareu fotografies de sabadellenques que fins a la data encara no s'han identificat.
L'Ajuntament de Sabadell i Creu Roja activaran un dispositiu nocturn per sensibilitzar els joves sobre les mesures de prevenció i protecció davant la Covid-19.
Es portarà a terme els vespres nit de dijous a diumenge. La mesura, similar al dispositiu que Creu Roja va portar a terme a l'estiu en col·laboració amb la Generalitat, es suma i es complementa amb el conjunt d'accions que s'estan implementant a la ciutat per conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de protegir la pròpia salut i la dels altres i alhora contribuir entre tots i totes a reduir el risc de contagi entre la població.
I en marxa la vacunació de la grip a l'atenció primària metropolitana nord.
La campanya durarà fins al 15 de desembre per vacunar de manera esglaonada totes les persones per les quals està indicada la vacunació abans que la grip arribi al seu llindar epidèmic. Aquest any s'han ubicat en aquesta zona un total de 81 dispositius annexes que se sumen als espais habilitats als centres d'atenció primària del Vallès Oriental i l'Occidental, el Barcelonès Nord i el Maresme.
I en l'àmbit laboral, la direcció de TI Connectivity comunica al comitè d'empresa la decisió de la multinacional de tancar la planta de Montcada i Reixac.
Comissions Obreres d'Indústria de Catalunya rebutja el tancament que afectarà a 248 famílies. El sindicat diu que és una decisió estratègica que no respon a causes objectives i recorda que ara fa un any ja es va negociar un expedient a l'empresa que va suposar la sortida de 94 persones. L'acord assolit llavors preveia que no es plantejarien noves reestructuracions ni expedients durant 3 anys. Comissions exigeix a TI Connectivity que reconsideri aquesta decisió i lamenta que s'aprofiti la situació actual per tancar plantes i deslocalitzar produccions a altres països sense oferir alternatives industrials ni d'ocupació.
Tota l'emoció de la Lliga SmartBank en directe a Ràdio Sabadell.
Quan en mans del xut... Gol!
En cama dreta... Atura Ian!
Arriba Néstor! La vaselina Néstor! Gol! Gol!
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del centre d'esports al Sabadell en joc. Passió Arlequinada.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Està.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Sortim de la ciutat i la comarca per conèixer una última hora, i és que Espanya ha estat el primer país de la Unió Europea que arriba al milió de casos de Covid. El Ministeri de Sanitat informa de més de 6.000 contagis nous confirmats en les últimes 24 hores. Concretament, el Ministeri diu que a hores d'ara hi ha 1.5.295 casos de SARS-CoV-2 confirmats davant de la xifra del dia anterior, que no arribava encara als 900.090.000. Més coses, les persones amb símptomes del coronavirus tindran a partir d'ara els resultats en 20 minuts i no en 24-48 hores, el temps que s'ha d'esperar en les proves PCR.
El Departament de Salut ha començat a distribuir 1 milió de tests ràpids d'antígens als centres d'atenció primària i als hospitals per guanyar rapidesa, sobretot per trencar les cadenes de transmissió, baixar costos i descarregar pressió als laboratoris que estan fent unes 30.000 PCRs al dia. Ara bé, els tests d'antígens són molt sensibles en persones amb símptomes en els primers 5 dies i per això en tots els altres casos, com en els contactes estrets o cribratges, la PCR continuarà sent la prova de referència. Salut calcula fer entre 2.000 i 25.000 tests ràpids al dia.
I l'Audiència Nacional absol el major Trapero i a la resta de la cúpula dels Mossos per haver evitat greus perjudicis l'1 d'octubre i el 20 de setembre.
El tribunal sosté que no hi ha cap prova que reveli un acord entre els Mossos d'Esquadra i la Generalitat respecte al procés independentista. De fet, la sentència considera que la policia autonòmica no va col·laborar amb els independentistes, sinó que va evitar greus perjudicis l'1 d'octubre i el 20 de setembre del 2017. També defensa que en aquestes dues actuacions els Mossos van prioritzar la mediació per davant de la força. D'aquesta manera, el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i la resta de la cúpula han quedat absolts i no hauran d'enfrontar-se als 10 anys de presó que demanava la Fiscalia.
I ara, els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
D'aquí a dues hores havia de començar la nova Creu Alta, el Sabadell al Corcón, de la setena jornada de la Lliga Smartbank, però el partit ha quedat oficialment suspès. L'aparició de 9 casos nous de coronavirus a les últimes hores al conjunt madrileny ha fet que la Lliga hagi demanat l'ajornament.
I el comitè de competició de la Federació ho ha ratificat aquest matí, havent de fixar una nova data en els pròxims dies. L'Alcorcón ja va veure com se suspenia el duel de diumenge contra el Pontferradina amb la detecció dels primers 4 positius. Tot i això, no han gastat cap de les dues bales que tenen els equips perquè ha estat a petició de la Lliga, tot i tenir 13 jugadors disponibles i poder desplaçar-se a Sabadell. Bruno Batlle és el director del Centre d'Esports.
El que s'hi han fet és demanar a la Lliga que clarifiqui el protocol, ja també per futures ocasions, perquè certament no s'ha donat cap de les tres casuístiques que estan posades al pla de competició per suspendre un partit. Llavors, pues, bueno, que es clarifiqui doncs, per totes les ocasions, perquè entenem que aquest any no serà el primer ni, bueno, no, almenys no serà l'últim cas on hi hagi situacions similars.
La plantilla arlequinada s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta i ara haurà de preparar la visita de diumenge a les 9 de la nit a la Romareda contra el Real Zaragoza. Un partit que no hauria de córrer risc tot i el tancament perimetral de les tres capitals de província aragonesa. Batlle s'ha referit a aquesta nova oportunitat per capgirar el mal inici de l'equip.
No hem tingut l'inici esperat, però confiem molt en la feina que s'està fent, confiem molt en la dinàmica que porta l'equip en quant a entrenaments i ganes de jugar, i el que volíem era doncs, començar a sumar, que és el que ens ha d'ajudar també doncs, a créixer com a equip i anar endavant. Doncs, bueno, no ha pogut ser, doncs bueno, haurem d'anar a la Romareda i intentar sumar a la Romareda. Cap venal i mirar endavant. Si ens quedem amb que no hem pogut jugar avui, malament.
La setena jornada de la Lliga Smartbank, mentrestant, s'ha obert aquesta tarda amb la victòria de l'Espanyol per 2-0 contra el Mirandés. Avui s'han de jugar 5 partits més i la resta, a excepció d'aquest Sabadell al Corcón ajornat, estan programats per demà.
I aquest cap de setmana arrenca la segona B de futbol sala, com ha passat en moltes competicions, amb subgrups i amb dues fases. Club Natació Sabadell i Escola Pia tornaran a ser els representants sabadellencs, però enguany no hi haurà derbi de moment, perquè la Pia estarà en el subgrup 3A i el club al 3B.
Els 4 primers passaran a la segona fase per lluitar per l'ascens i els 6 últims per no baixar. A més, els punts s'arrossegaran. El Natació Sabadell s'ha reforçat a consciència amb dues peces preuades de la Pia, el porter Josep Maria i Pepe Font. Jonathan Iglesias, Chato, és el capità del club.
Continua una base molt important de l'equip, que això, una gent jove, amb moltes ganes, il·lusió, molta qualitat, i a més venen fitxatges pues, amb molta experiència, molta qualitat, gent top de la categoria, i això ens ajudarà, segur.
L'Escola Pia, per la seva part, s'ha debilitat amb aquestes dues baixes, però Marc Pagès, segon capità de l'equip, ha assegurat que els joves del planter estan aportant aire fresc.
Som un grup que portem molts anys jugant junts, i potser sí que hi ha un punt de relaxament amb una plantilla que porta tants anys, i tota aquesta entrada de gent jove, de gent nova, de gent de la cantera, de gent que sent els colors, la veritat és que ens està ajudant molt, ens està posant les piles als que portem més anys, i la gent jove ens està aportant qualitat, ganes, i sobretot no s'estan arrugant gens a l'hora dels partits. Per tant, jo estic molt content amb aquestes incorporacions, però sobretot amb l'actitud de tot l'equip, que per mi ha canviat respecte a l'any passat, i estem entrenant com feia anys que no veia que entrenàvem a la pista.
El debut de l'Escola Pia serà la pista del Gasifred Ibiza, mentre que el Natació Sabadell s'estrenarà visitant el Salou.
I l'equip masculí de voleibol del Natació Sabadell està en quarantena per un positiu asimptomàtic a la seva plantilla. Els nedadors han hagut d'ajornar l'enfrontament previst per aquest cap de setmana contra l'Olot.
Després de dues victòries en les dues primeres jornades, el tècnic del club, Jordi Fernández, confia que l'aturada obligada de 10 dies no interrompi les bones sensacions que tenien.
Certament és un cop perquè el partit de Barça vam jugar a un nivell extraordinari. Vam jugar molt bé, molt sòlids, sense cometre errors, molt centrats de cap. I, clar, això, al principi de temporada, començar així sempre és una molt bona notícia. Llavors, espero que aquest parón de setmana sense competició, de 3-4 entrenos sense poder estar allà tocant pilota, espero que no ens passi factura.
El pròxim partit per al club serà la setmana vinent a Lleida contra el Balafia. Sí que jugarà aquest diumenge a les 12 l'equip femení, en el seu cas a la pista del líder, el Manacor.
Gràcies, Pere. Records aquesta nit el papageno i la papagena de la flauta màgica. Nosaltres marxem, tindré més notícies demà a partir de les 9 al cafè, o podeu seguir les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, o mirar la web radiosabadell.fm. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.